Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Mapamundi, el podcast d'actualitat internacional de Catalunya Ràdio, amb Quim Olivares.
És impensable un món sense mòbils. El 2025 es calcula que n'hi haurà uns 18.000 milions al planeta. Avui no parlarem de l'ús que molts fan del telèfon mòbil, però sou conscients que per fabricar-ne calen molts minerals que generen conflictes als països d'on s'extreuen? Som al carrer Mandoni, un dels que desemboquen a la Gran Via de Barcelona, on hi ha la seu d'Enginyeria Sense Fronteres.
Bon dia, doncs jo sóc l'Andrea Vides de Dios, sóc membre d'Enginyeria Sense Fronteres i treballo en la campanya d'energia i indústries extractives.
Quines parts té un mòbil?
Sí, és curiós, nosaltres una de les coses que intentem fer o explicar sempre és que els mòbils tenen uns materials, no? Però el que destaquem de què està fet el mòbil és de minerals, que en molts casos són minerals crítics.
Per què li dieu crítics?
Hi ha diferents motius, però una cosa que destaquem nosaltres és, primer de tot, que els minerals són finits, això és en tots els casos, però n'hi ha alguns que són escassos, i que a més no es troben a l'abast local. Quan parlem, per exemple, de Catalunya o d'Europa en general, tindríem molt difícil per poder autoabastir-nos d'aquests minerals. I, per tant, els processos que es duen a terme per aconseguir-los és anar a buscar-los a altres països. D'aquí és d'on sorgeixen alguns conflictes.
Val, doncs anem a veure les parts que té un mòbil. Primer comencem per la placa de circuit imprès. Què és això?
La placa de circuit imprès, on hi ha les diferents connexions dels circuits, i podem veure coure, però és una barreja molt gran de minerals. Podem trobar arsènic, estany, antimoni, berili, cadmi, i tot un llistat.
Una llista llarguíssima de minerals,
sí.
No?
Sí, de fet, una de les coses que passa és que cada vegada que els nostres smartphones van desenvolupant-se, utilitzen més i més minerals. També no només és un tema de quantitat, sinó també de diversitat de minerals necessaris.
Clar, i un mòbil sense bateria, tots estem preocupats si se'ns acaba la bateria o no, però d'aquesta forma de la bateria dels nostres mòbils actualment?
La bateria hi podem trobar cobalt, entre d'altres minerals. El cobalt és un dels minerals que estan, per exemple, a Zàmbia i a la República Democràtica del Congo.
És un d'aquests minerals crítics, no?, que deies abans. No?
Exactament.
Després veiem també la pantalla de cristall líquid que és molt xula per en tots els nostres mòbils, suposo que també està feta d'algun material crític, m'imagino, no?
Sí, com per exemple terres rares, que no es diuen terres rares perquè no n'hi hagi, però és perquè és difícil trobar-los separats.
I la carcassa, perquè molts portem el mòbil protegit i també té una estructura que és particular.
Sí, de la carcassa podríem parlar que també s'utilitza plàstic, que el plàstic també és d'una altra forma d'extractivisme a partir del petroli.
D'altres materials que formen part del mòbil, veig aquí en aquesta exposició que teniu muntada, diu quins conflictes genera l'extracció d'aquests materials, i aquí hi ha una sèrie de països del món d'on surten aquests minerals. Centrem-nos en la República Democràtica del Congo. Quins són els principals components d'un mòbil que podem trobar en aquest país de l'Àfrica?
Alguns dels components podrien ser el coltan, el tungstè o també el cobalt.
I de què serveixen?
Com dèiem abans, el cobalt podria estar a les bateries, com el coltan està molt buscat perquè és un dels minerals que s'utilitzen. És el que permet que la nostra tecnologia sigui en format petit. Si no tinguéssim el coltan, els nostres aparells serien molt més grans.
Serien gegants, no? Com sí. Eren abans els mòbils, no? Aquells que no cabien a la butxaca. No? Clar, i aquells que ara ens estiguin escoltant es preguntaran, jo el meu mòbil que hi he fet servir probablement és en un calaix de casa, què hem de fer amb els mòbils que ja no volem fer servir?
Si tenim un mòbil que encara funciona, el primer de tot que podem fer és seguir-lo utilitzant, allargar la vida al màxim d'aquest aparell. Si veiem o és possible reparar-lo, doncs fer això. Si no, després hi ha altres opcions, doncs, de reciclar-lo o intentar reutilitzar-lo d'alguna altra forma. Més enllà de les activitats individuals que podem fer, una branca important és fer incidència per canviar les regulacions que estableix la Unió Europea sobre aquests minerals. Ara mateix ens trobem que hi ha unes polítiques d'acaparament d'aquests minerals des de països del sud global cap a països del nord global i que en molts casos vulneren els drets humans de les persones que habiten en aquests espais o també al medi ambient.
Andrea, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
Un cas emblemàtic on es vulneren els drets humans per extreure minerals és la República Democràtica del Congo.
Now, I'm Fabien Sambusi. I'm the chief of mission for IOM in the DRC.
Fabien Sambusi és cap de la missió de l'Organització Internacional per les Migracions a la República Democràtica del Congo. Des de Kinshasa m'explica que mai hi ha hagut un nombre tan elevat de desplaçats, gairebé 7 milions de persones.
Les autoritats congoleses han comptabilitzat 252 grups armats que actualment operen a l'est del país. Aquest és un dels factors principals d'inestabilitat i conflicte, ja siguin grups armats estrangers, conflictes intercomunitaris, conflictes sobre recursos naturals, tots contribueixen a la inestabilitat de l'est.
De fet, el país viu immers en un conflicte des dels anys 90.
Malauradament, he de dir que si mirem la mitjana d'edat de la població congolesa, la majoria han nascut durant el conflicte, han crescut durant el conflicte i he de dir que els conflictes són la seva normalitat. La majoria no saben com és la vida sense conflicte.
Ara vaig cap a la plaça Reial de Barcelona per trobar-me amb un congolès per saber si els recursos naturals han estat la perdició del seu país.
Em dic Saoka Kingolo, de naixement Jean-Pierre Gilbert Saoka. Visc aquí a Catalunya des de 1988. Vaig fugir de la dictadura del Mobutu i vaig arribar a Catalunya. No em van reconèixer el meu títol d'estudis. Jo havia de tornar a fer l'accés a la universitat i mentre estava fent la carrera de dret em vaig apuntar al màster d'anàlisi política i el vaig acabar i alguna cosa estic fent de l'àmbit de com a analista polític, no analitzant política, sinó fent programes i projectes per l'administració en l'àmbit de la cohesió social, que és la meva especialitat.
I ara som a la plaça Reial. Per què ens has citat aquí a la plaça Reial? Quina importància té per tu aquesta plaça de Barcelona?
La plaça Reial, jo de tant en tant, no passa un any sencer sense que faci un tomb per aquí. Un cop ha arribat a Espanya, els de Madrid, companys i un cosí meu, em va dir, si tu tens ganes de fer el que vols fer, treballar, estudiar, tot això, vés a Barcelona. I vaig arribar aquí a plaça Reial. I aquesta plaça representa molt per mi.
Fins a quin punt creus que els nombrosos recursos naturals que té el teu país és precisament un dels motius de la seva inestabilitat?
Agafem el Congo, comparem amb algun altre país on hi ha guerres d'aquestes que no s'acaben, no? Trobarem un denominador comú, que són les mines o en algun cas alguna altra cosa com el gas i tot això, no? I si l'estructura política administrativa del país és feble i la majoria de països de l'Àfrica, la gran majoria, tenen una estructura feble, conseqüència de moltes coses, no? La colonització i la postcolonització, la neocolonització, i en el cas del Congo en concret, el coure, que en aquell moment era, no?, un dels metals més buscats i més cars, no?, sortia del Congo i Bèlgica en feia la venda, no? Quan descobreixen altres mines, doncs el conflicte es desplaça. On és avui en dia? Al nord-est del Congo, als grans llacs, no? Al Kivu, la província de Kivu.
Parlem precisament d'aquesta regió que comentaves del nord-est. Qui controla les mines dels grans recursos que té la República Democràtica del Congo?
Qui controla continuen sent les multinacionals, però en grau menor que fa 2 o 3 anys. Hi ha una llista amb un informe de l'ONU, totes les societats implicades, nord-americanes, canadenques, angleses, franceses, hi ha una llista, un informe oficial de l'ONU, que parlen de totes aquestes empreses que estan implicats de manera indirecta, perquè ells no financien la guerra directament, però compren minerals i aquests diners, els falsos rebels, s'administren de municions per atacar els congolesos.
Per tant, que quan sentim a dir que hi ha les guerrilles que controlen les mines, les guerrilles estan entremig, però hi ha algú al darrere que les finança, no?
Claríssimament. I ara, per exemple, des d'aquest any, l'ONU ha condemnat Ruanda per la seva implicació a la guerra del Congo i, a més, demana que es retiri, que deixi de donar suport a les rebel·lions. Però el que no fan, si hi ha un informe oficial que parla de la implicació d'empreses nord-americanes i tot això, i per què no es dirigeix també a les autoritats nord-americanes, canadenques i tot, no? Això és el que l'autor aquest del llibre Holocaust al Congo nomena Ormeta Mundial contra el Congo, no? Que calla la mort de prop de 10 milions de persones, eh? I és com un joc, no? Digui, bueno, que es morin com mosques, però aquí, mentre vagin matant, nosaltres anem extraient mines, no? I aquesta és la pura, la trista realitat.
Perquè, clar, algú es preguntarà com es pot aconseguir una extracció d'aquests metalls i minerals i que els beneficis reverteixin a la població del Congo. Com es podria fer això?
Això és el que s'està intentant fer ara amb el nou règim. Jo no sóc de cap partit polític congolès, però sí que has de reconèixer que per primer cop, després de 18 anys d'infiltració ruandesa, la infiltració és amb tots els extractes del país, l'exèrcit, les empreses públiques, la política, el Parlament. Hem tingut vicepresident del Parlament ruandesos infiltrats. El país estava podrit fa 5 anys. I l'actual règim el que està fent és una depuració, no? Jo estic content perquè el president actual, no soc ni amic ni res d'ell, però reconec que, a més ho ha dit públicament, em comprometo a lluitar per acabar amb la inestabilitat fins al sacrifici suprem. I ell no és militar, però està reformant l'exèrcit. Cada mes hi ha un general o que fuig perquè l'han descobert abans de detenir-lo. Els que no fugen estan a la presó.
Com es diu l'actual president?
Félix Antoine Tshisekedi Chilombo.
Per aquest mateix president, el vam sentir que li deia a Macron el mes de març, va dir...
Ça aussi, ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe. Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires et non pas toujours avec un regard paternaliste.
Ha de canviar la manera en què cooperem amb Europa i França. Ens heu de veure d'una altra manera. Heu de respectar-nos i considerar-nos com un veritable soci i no amb una mirada paternalista, com si sempre sabéssiu el que necessitem i nosaltres no. Creus que realment s'ha tractat amb paternalisme la República Democràtica del Congo, especialment per França?
Més que amb paternalisme, molt més, amb humiliació. Agafem a l'època de Sarkozy.
Sí.
Sarkozy, amb una visita a l'Àfrica, va estar a Senegal, al Congo i no sé quin país més, s'atreveix a dir, com a consell als congolesos, tenir un país molt gran i molt ric i tenir uns veïns que són pobres i no tenen terra. El més normal, i jo us demano, és que compartir les vostres riqueses amb els veïns. Tu creus que cal que vingui un president de França per dir això als congolesos? Els congolesos ja ofereixen, diuen, voleu negociar amb nosaltres? El Tshisekedi, quan tothom l'insultava perquè ell deia al Kagame, president de Ruanda, deia, som germans, parlem com a germans, el que t'està matant, I aleshores l'oposició, bueno, li deien de tot, Dient, aquest és un venut, aquest és un corrupte, aquest segur que cobra alguna cosa del Kagame. Paul Kagame és un gran estratega, ho hem de dir, És un sanguinari perquè han matat milers i milions de persones, Però està allà, s'ha de reconèixer que és un home fort, no? I fins i tot són experts també en assassinat per enverinament. Jo que et parlo així, quan aquest programa surti, algun ruandès el senti que rondi per aquí, ell té ruandesos a Europa que paguen per identificar congolesos que són
crítics, no?
Crítics, sobretot que poden representar un perill per ells.
Yeah.
Jo tinc companys que han desaparegut, lluitadors, que s'han ficat a la política, que han fet campanyes i tal, i de cop i volta diu, aquest ha mort i l'autòpsia diu, per enverinament. sabem que estem davant d'un enemic, que és que perquè els americans, quan escollen una persona, no ho tenen molt estudiat. Amb el Mobutu era el mateix, era un gran estratega i va estar 32 anys manant al Congo, no? Saps, per exemple, que Ruanda, l'any 2022, va ser reconegut com a primer país exportador de coltan. I a Ruanda no hi ha coltan. La reserva mundial del coltan està avaluat a 80%, que està al Congo. I el Ruanda és el primer país exportador del Congo, del coltan.
Clar, si França i els Estats Units, com comentes, han una mica dictat les ordres, no?, la República Democràtica del Congo, algú es pot preguntar si ara aquestes ordres en el futur vindran de la Xina o de Rússia, si la situació serà millor o pitjor si això passa.
Molt bona pregunta. Jo veig una diferència claríssima entre Occident i Rússia-Xina. A mi, que Putin sigui un assassí que mati ucraïnesos, no ho discuteixo. No? Qualsevol país que ataca un altre i mata gent de manera indiscriminada, els civils i tot això, s'ha de condemnar. Ara, a l'Àfrica, concretament al Congo, tots els assassinats de presidents, busca russos i xines, trobaràs amb un o dos. Però hi ha desenes i desenes de líders que han mort en circumstàncies molt estranyes, i no és ni Rússia ni Xina que els ha matat. Patrice Emery Lumumba, precisament, el van matar perquè després del seu discurs al dia de la independència va demanar ajuda a l'ONU perquè la rebel·lió d'aquell de Katanga començava a pujar molt, deia, és que no em veig capaç de frenar-lo. Va demanar ajuda a l'ONU i no van arribar. I va dir, si no arriba a l'ONU, algú m'ha d'ajudar. Em dirigeixo a Rússia, a Xina, a Cuba, que m'ajudin, perquè ells sí que m'estan prometent i jo els estic frenant. I per dir això, accelerem la seva mort perquè aquest és perillós. Tu mira, per exemple, Marroc i Algèria. Allà no s'hi juga. La Unió Europea diu, castigarem a Marroc. Marroc diu, tanco l'activitat de pesca, i Algèria diu, el gas ja no subministraré, tothom tremola, no?
Clar.
És a dir, per què? Perquè són forts, creuen en les seves possibilitats i parlen de tu a tu amb la Unió Europea, no? I el Congo, fins ara, hem tingut debilitat perquè algú que volia aixecar el cap ja l'han decapitat, no? Xina, quan arriba a un lloc, no s'amaga. Xina diu, a mi m'interessa això, això, això i això. A canvi, què necessiteu? Hospitals, no sé què, coses, escoles i tal, no? Xina construeix i acaba. Què fa Occident? Ve amb l'FMI. Us donem un crèdit, aneu fent i nosaltres anem traient. El que donen saben perfectament on acaba. Allà dalt, amb els quatre motivats que se l'embutxaquen i el país va pagant deutes. Aquestes deutes van enfonsant el país. Xina no fa això. Evidentment que aprofita, sempre, tots aprofiten, però les obres xineses que eren, quantes carreteres per les quals han cobrat països occidentals s'han acabat? Podem comptar amb els dits de la mà, des dels anys 70. Carretera que comença, carretera que no s'acaba. Xina, quan tu ets seriós, ells també responen. Però Occident, fins ara, l'únic que tenim d'Occident són deutes, deutes i deutes que representen només els interessos, ni el capital. Només amb els interessos ens estem arruïnant.
Sauka Kingolo, moltíssimes gràcies i molta sort amb el teu país.
Moltes gràcies.
Ara anem camí de Santa Coloma de Cervelló per parlar amb una metgessa congolesa que sovint es reuneix amb ministres del seu país. I preguntaré si també és tan crítica amb el paper d'Occident allà.
Hola, me llamo Luis Lalu Dimanja, natural de la República Democrática del Congo. Llevo en España desde 2006 y estoy en Cataluña desde 2012 con la especialidad MIR para médico de familia. Y hoy día trabajo como pediatra, como tengo la experiencia de pediatría desde mi país.
De fet, som el cap de, de Santa Coloma de Cervelló, no? I ara abans d'entrar jo hi havia una nena que tenia bronquitis, per cert, la nena, o no tenia bronquitis al final? Tenia molts mocs.
Sí, normalment estamos en un periodo donde hay mucha bronquiolitis. Como es una pequeña de menos de un año, es una bronquiolitis con mucho moco y no tiene fiebre. Però està estable.
Ens alegrem, molt bé. Tu també ets molt crític amb el paper d'Europa i dels Estats Units en la història de la República Democràtica del Congo, o no ets molt crític amb el paper d'Europa o dels Estats Units?
Jo sempre he estat crítica. Critico perquè hi ha el que llamamos una injustícia internacional. Se habla de derechos humanos. Se habla de la mundialización. Ahora bien, me pregunto, ¿es verdad que el derecho humano existe o es derecho de los ricos y de los poderosos? Hay países que tienen derecho de hacer lo que le dé la gana, saltando las normas internacionales, pero si otros países se atreven a hacer lo que hacen los demás, tienen que ir a responder por quebrar los derechos humanos. Injusticia. Han hecho lo que llamamos Tribunal Penal Internacional. ¿Para quién? Para los más pobres, porque hemos visto ellos mismos quebrar los derechos internacionales de la guerra y no hemos visto a nadie, ni a George Bush, ni a Tony Blair, ni a los que sabemos responder en el mismo Tribunal Penal Internacional. Ningún país del mundo se puede desarrollar si no hay paz en su país. ¿Sí?
¿Y tan?
Y si miramos en África, ningún país africano fabrica armas. Y estas guerras que tenemos en África, ¿se puede poner fin para que los pocos países que somos pobres podemos dedicar el poco recurso que tenemos para desarrollar nuestros países? Acabaríamos con las matanzas por malaria, acabaríamos con las enfermedades de transmisión de persona a persona por falta de saneamiento. Si empiezo a enumerar, pues nos quedaré aquí toda la tarde enumerando los puntos injustos de Europa y sus aliados.
Què et diuen els ministres d'un país com la República Democràtica del Congo, que té tanta riquesa i que la població en molts casos viu immersa en guerres, en desplaçaments interns? Què diuen els governants del teu país?
Si tengo que hablar ahora solo de mi país, la guerra impuesta desde el descubrimiento de coltán y más materiales como cobre, cobalto y todas las nuevas tecnologías que revolucionan el mundo actualmente. Desde 1994, que la República Democrática del Congo no tiene paz. Los gobernantes, el poco que recauden para poder avanzar, se va a esfuerzo de guerra.
Et volia preguntar sobre la situació sanitària. Per fer un resum, quina seria la situació sanitària del Congo?
Para hacer un resumen, antes de tener el gobierno que tenemos actualmente, la situación sanitaria del Congo es catastrófica, muy deplorable, con un sistema de copago, con un sistema financiado a 100% casi para ayuda exterior. El presupuesto del Estado para financiar la sanidad no llegaba ni a 1%. Con esto estás rezando, por eso rezamos mucho, para que no te caigas enferma. Porque si te coge una enfermedad, seguramente empieza a firmar el
testamento, ¿no?
El testamento para dejar a los hijos. Hay cosas que cuando te coge, adiós, gracias, como los infartos, los ictus, pues ya está, directamente a la tumba. No tenemos hospital de tercer nivel. Cuando uno necesita un cateterismo, tenía que ir un vuelo rápido para Francia, para Bélgica, para Sudáfrica. Pero con esto te digo, ¿quiénes tienen acceso? Porque un ciudadano corriente como tú, mis padres, mi familia, pues te coge, empezamos a buscar dónde te vamos a enterar. Pero hay esfuerzos que saludamos, hay lo que llamamos medidas de mejora. El acceso gratuito al parto y a los niños recién nacidos en cualquier centro público del Congo ya es una medida que saludamos.
Al mes de desembre hi ha eleccions al teu país. Què pronostiques que pot passar en aquestes eleccions?
Bueno, dejarnos elegir en paz y tranquilidad nuestro presidente que el pueblo quiere. No queremos que los occidente quiere, no. Congo, they got a rock called Cote, holds electricity, so it's important. It's needed for phones, laptop, games and more. So all the governments is storing vibranium, this what Black Panther was talking about. This is the mineral Avatar was talking about. Congo and slavery, we gotta get them out. High vibrations is what I'm sending out.
Tens confiança amb els teus compatriotes? Ja sabem que hi ha molta gent jove també al Congo, no? Molta gent jove que intenta tirar endavant. Tens confiança en el futur?
Yo tengo mucha confianza en el futuro del Congo. Si estoy en España, será por algo, porque he llegado en un país que ha conocido la dictadura como nosotros, una guerra civil como nosotros, que ha sabido superarse en las luchas y ha entrado en el mundo de países desarrollados. Por eso digo que República Democrática del Congo tiene futuro, pero necesitamos la paz. Llamo a estos multinacionales promotoras de guerras, vendedores de armas y fabricantes de armas. La República Democrática del Congo tiene muchísima material y es el país solución para muchas cosas en el desarrollo del mundo entero. Si quieren desarrollar sus negocios, se puede ganar sin derramar la sangre de los inocentes, que tiene la única culpa es de nacer en un país más rico naturalmente. Por favor, Congo ganará, África ganará.
Luis Lalo, muchísimas gracias. Deixem continuar trabajando.
Muchísimas gracias a vosotros por escucharme. El Congo necesita todo el mundo para ceder por su desarrollo y su avance. Merci beaucoup.
El poble congolès ha de resar molt, ens deia aquesta pediatra. Comprovem-ho. Som davant de l'església major de Santa Coloma de Gramenet. Hi entrem.
Jo sóc el pare Hipòlit. Normalment sóc comissioné del Sagrat Cors de Jesús i de Maria, una congregació religiosa de Mallorca, però ara estic fent una experiència personal. Si Déu vol i si és possible, em quedaré aquí com mossèn de Barcelona. Fa un any que el cardenal Josep Omeya Omeya m'ha donat un nomenament com vicari de la parròquia Santa Coloma de Gramenet, que es diu l'Església Major, i aquí formem un equip de 5 capellans i portem 4 parròquies i jo sóc un dels vicaris.
Quina importància té la religió en el teu país, a la República Democràtica del Congo?
El meu país, jo puc dir així, des dels antepassats, tenim uns arrels molt religiosos. Tota la població està banyant dins aquest ambient de religiositat.
Per quines religions hi ha a la República Democràtica?
Pues és una barreja de moltes religions. Hi ha primerament, per ordre d'importància ara mateix, diré el cristianisme. Després hi ha protestantisme amb totes les seves derivacions. Des de 1990 han vingut tots els moviments pentecostal i evangèlics, i després hi ha religions típicament congolesos, com el kimbanguisme, Bundu dia Congo i molt més. Han començat primerament com moviment de reivindicació de la nació congolesa, endavant de l'invasió que ha constituït una mica la colonització i el trepitjament, ho diré així, de valors tradicionals. I aquest moviment ha nascut en aquest context. Darrere el cristianisme, la gent veia el colonitzador.
La República Democràtica del Congo és el país africà que té més cristians. I, de fet, aquest 2023 el papa Francesc va visitar el país.
Exactament.
I ell va fer diverses afirmacions. Una d'elles va ser aquesta.
E credere che noi cristiani siamo chiamati a collaborare con tutti, a spezzare il circolo della violenza, a smontare le trame dell'odio. Sì.
Hem de creure que nosaltres, els cristians, estem cridats a col·laborar amb tothom, trencar el cicle de la violència, desmuntar les trames de l'odi. Sí, cristians enviats per Crist són els cridats per definició a ser la consciència de la pau al món, en un món desencoratjat per la violència i la guerra, va dir el Papa Francesc. Creus realment que els cristians seran capaços de fer aquest paper en el teu país immers en les guerres, en els diversos conflictes que hi ha?
Normalment, el poble congolès és no violent. He vist situacions que necessitava una resposta de violència, però aquest poble és molt pacífic. En la part est del país és una invasió i coneixem qui ho està fent de nom i de cara. I n'hi ha alguns d'ells que conviuen amb nosaltres, però des de Congo no n'hi ha cap violència cap a aquest poble.
Creus que aquest pacifisme ve una miqueta també de la religió? És a dir, que, com hem sentit el Papa, promou aquests valors de no violència?
Sí, en part, en part. Però crec que també totes les tradicions del país han contribuït en això.
I creus que després de tants anys de guerra, milers de morts i desplaçats, els congolesos s'aferren a la religió com a últim recurs, com a última manera de salvar-se, per dir-ho d'alguna manera?
Sí, el poble congolès prega molt. Podem fins i tot afirmar que massa, prega massa, no? Perquè veiem grups, com he dit, grups pentecostal i evangèlics que preguen quasi dia i nit, sense parar. Això dona la impressió que prega molt i poca acció en el dia a dia, no?
Crec que és el primer vicari que sento que diu que la gent prega massa. Suposo que això també pot derivar en inacció, no? En no fer res.
Sí, massa en el sentit de que hi ha grups que passen dies i dies pregant dies i nits. I entre ells, molt no tenen feina. Quan he dit massa, va realment en aquest sentit.
No, ho hem entès. El Congo també és un país amb una població jove, molt jove, de fet. Quines esperances
això
tens de futur comptant precisament amb la gent jove del teu país?
La joventut necessita que l'encamini en un bon camí. Això necessita infraestructures i unes decisions que van en el sentit del desenvolupament de la joventut. Una de les iniciatives del nou govern és, per exemple, posar la gratuïtat de l'ensenyança fins ara al nivell de l'escola primària. I diuen que anirà més endavant. Això és una bona iniciativa per tornar a encaminar una joventut que estava sense fer res perquè els estudis costaven molt. I com havia moltes persones que no treballaven, era molt difícil enviar a l'escola una nina o un nen. Això era primer. I una altra iniciativa que s'està fent ara és la construcció i la renovació de les universitats per tot arreu del país i la construcció de centres de salut primària i també dels hospitals.
Pare Hipòlit, moltíssimes gràcies i molta sort.
De res, Quim.
Mapamundi, el podcast d'actualitat internacional de Catalunya Ràdio amb Quim Olivares. Muntatge musical de Josep Lluís Santiso i producció de Ricard García. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.